El temporal Glòria continua escombrant Catalunya de sud a nord i es reactivarà en les pròximes hores.
A moltes poblacions, a més, s'hi suma que hi ha problemes de subministrament elèctric, d'aigua i també problemes de comunicació.
Som ben bé sobre el pont romànic i podem veure com en aquests moments el riu Fluvià ha baixat ben bé un metre.
Molt bona tarda des de Girona. En aquesta programació especial de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb motiu d'aquest temporal...
Durant tota la setmana, l'antena de Catalunya Ràdio està pendent dels efectes del Glòria. Ara que ja ha passat, arriba l'hora de preguntar-nos per què ha passat tot això, si com a país hi hem respost bé, si ens hem d'acostumar que cada vegada hi hagi més episodis com el d'aquesta setmana, i per què, sobretot el per què. És per això que aquesta hora al suplement ens acompanyen la Gemma López, que és vicepresidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el José Antonio Jiménez, que és professor d'Enginyeria i Gestió de Costes de la UPC. Benvingut.
Bon dia.
Els periodistes sempre us truquem quan potser ja és massa tard, en els ambientòlegs, en els enginyers. Des d'aquí una mica d'autocrítica també per part meva, potser, no?
Bueno, jo crec que no és només que els periodistes ens pregunteu, no? Jo crec que vosaltres sempre aneu darrere la notícia, no? Només faltaria i la poseu en evidència, no? Jo el que faria és que ens hauríem de preguntar què fem les administracions, no? És a dir, sempre anem a intentar resoldre quan ens hi trobem, però quines tasques són les que fem d'adaptació, no? És a dir, el canvi climàtic ha arribat, és evident que aquests episodis cada vegada doncs, seran més recurrents, però el que ens hem de preguntar és hem de només arreglar el que estem fent exactament igual que estava abans o potser que ens plantegem que aquelles infraestructures que tenim doncs, estan preparades per fer front a uns altres episodis com el que hem patit aquesta setmana.
Es podia preveure un impacte d'aquesta mena?
Bueno, això és molt difícil, no?, de respondre. Jo crec que la tecnologia, totes les previsions, els sistemes aquests de modelatge que hi ha, o sigui, la tecnologia ha avançat moltíssim, no? El Servei Meteorològic de Catalunya, doncs, cada vegada l'encerta més, no? Però, més enllà de poder avisar la població, que això és molt important i crec que cada vegada es fa millor, els avisos o el fer aquestes rodes de premsa com el que va fer el president Torra doncs, aquest dimecres, donant aquest avís de, o aquesta ordre de confinament d'aquests pobles al voltant del Ter, doncs jo això no ho havia vist mai, no?, fins ara. Per tant, jo crec que això sí que pot anar millor. El que passa que, clar, ens hem d'analitzar doncs, precisament com tenim el país, no?, quins són els riscos que tenim i quins són els elements vulnerables.
José Antonio, ¿cómo has viscut tot plegat?
Bueno, el evento ha sido excepcional, pero lo que ha pasado es lo que esperábamos. Es decir, cuando sube un río, las zonas inundables se inundan. Si las ocupamos, se inundarán. Nos gustará o no, pero lo tenemos que asumir por haberlo cogido. Y como país tenemos que estar contentos de que las zonas inundables son las que allá hemos identificado como que son inundables. Es decir, no era una sorpresa. De hecho, el miércoles por la noche, a lo largo del Ter, cuando se da el aviso, son zonas que ya estaban identificadas como inundables por la Agencia Catalana del Agua. Las zonas afectadas por la parte marítima, por el temporal marítimo, también son zonas que conocemos, que cuando llega un temporal, se van a inundar, se van a erosionar, porque es lo normal. O sea, eso no es excepcional. Lo que puede ser excepcional es que la tormenta sí que fue más grande de las que hemos registrado. Pero la respuesta es lo esperado. Y si ocupamos en zonas que sabemos que se van a erosionar, pues la consecuencia es fácil, nos vamos a ver afectados. Mm.
Tu ets especialista en gestió de costes, José Antonio. L'afectació que ha patit el litoral català davant d'aquesta llevantada, com l'hem d'entendre? És normal, això?
Bueno, si cogemos el periodo... Aquí está el Puna Uy enfrente de nosotros. Si cogemos el Uy de noviembre del 2001, hubo una tormenta que vino desde Castelló hasta Portbou. Y buscas una página y pone el temporal dejó pérdidas millonarias a lo largo del litoral. Y está lleno de puntos negros desde Alcaná hasta Portbou, que eran zonas que se habían afectado durante el temporal.
Han passat 20 anys i ha tornat a passar el mateix?
No, en 2008, el temporal de San Esteban, el 26 de diciembre, en la Costa Brava, hubo otro temporal que también consideramos excepcional para la Costa Brava. Y hay una foto de La Vanguardia con uno de los cruceros que va por la Costa Brava en medio de la playa de Blanes. Por tanto, 2001, 2008, ahora 2020, pero es que cada año tenemos 4 o 5 temporales en Cataluña. La mayor parte de las veces son pequeños. Pero un temporal son eventos fuera de lo normal. Por lo tanto, hay años que tenemos temporales pequeños y años como este que son el más grande. Por lo tanto, no podemos hacer nada en la naturaleza. Lo que sí podemos hacer es intentar reducir los daños. Y esa sí que es nuestra labor. Planificar pensando en que si eso llega, tiene un daño. ¿Lo puedo asumir como sociedad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque si lo puedo asumir, bueno, cada año que tenga daños, pues al señor de antes que por desgracia se le murieron 20.000 pollos, pues tendrá que comprar otros 20.000. O si no tendrá, ¿me puedo asumir ese gasto o tengo que cambiar mi granja de sitio?
Centrem-nos un moment amb el litoral, perquè a tu, José Antonio, ets especialista en tota aquesta qüestió, segurament és la part més vulnerable de Catalunya davant de l'emergència climàtica, i a part que és un litoral, el català, que varia molt, no té res a veure de la Costa Brava amb el Delta de l'Ebre, no?
Sí, mira, eso que dices está bien porque necesitamos una visión de país. Es decir, los 600 kilómetros de costa que tenemos no lo podemos gestionar igual, porque no se puede gestionar igual Cap de Creus que el Delta del Ebro. Por lo tanto, como país tenemos que decidir en nuestros 600 kilómetros de costa qué dedicamos cada parte de costa. Hay zonas que tendremos que dedicar a playas, porque el 11% del PIB de Cataluña está asociado al turismo, sí o sí, y no nos podemos permitir como país perder el 11% del PIB. Por lo tanto, habrá zonas en las que la playa es fundamental, Salou, Lloret, o aquellas zonas que dependen de la economía del turismo, y ahí tendremos que hacer una gestión orientada a mantener las playas con unas determinadas características. Pero habrá zonas donde la playa no es mantenible, en el sentido de que nos costará mucho dinero mantenerla en el estado actual. Por tanto, ahí como país tenemos que decidir qué hacemos y dónde hacemos eso.
¿A quines zones et refereixes?
Bueno, esa pregunta no te la tengo que contestar. Yo precisamente estoy diciendo que como país tenemos que decidir. Y eso no es una cuestión de un técnico, es una cuestión de concertación económica, ambiental y social. Perquè tot té un cost social. I si te digo algo, me van a crucificar.
No, però ara el que està claríssim és que el debat és si després d'aquesta tempesta, que ara aquest cap de setmana, ara ho dèiem, s'haurà de fer dissabte a l'engròs avui, el debat és si s'ha de reparar per deixar-lo com estava o si s'ha d'aprofitar també aquesta tempesta per fer-ho d'una manera diferent, no?
Yo te pongo un ejemplo. Yo, desde la escuela de camino, donde estamos, podemos diseñar algo para que esto no pase en toda Cataluña. Nunca más. Podemos hacer un muro de 20 metros de alto enfrente de la costa y cuando llegue una tormenta se parará. Y técnicamente se puede hacer. El problema es que pagar eso sería imposible. Mantenerlo sería imposible. Los costes ambientales serían tremendos. Y tú, enfrente de tu apartamento, en vez de ver el mar, verías un muro de 5 metros. No pasaría más, pero estás dispuesto como sociedad a aceptarlo. Por tanto, es la pregunta que nos queremos hacer. ¿Hasta dónde queremos estar protegidos? Porque toda respuesta tiene sus consecuencias.
És interessantíssim això que explica el José Antonio. Gemma, endavant.
Sí, jo voldria afegir, quan parlem de diners, no? És a dir, hem de ser conscients que, aviam, el no fer res, és a dir, el fer coses, evidentment, té un import econòmic, però el no fer res també val diners. És a dir, ara perquè estem parlant de ventades i inundacions, però quan parlem d'incendis forestals, els costos, per exemple, d'extingir un incendi també són molt elevats, no? Per tant, què passa? Clar, que no ho paga aquell municipi, aquell ajuntament, sinó que ho paga potser, no sé, a una administració més gran, no? Com pot ser la Generalitat, o ara, per exemple...
O quan tu demanes zona catastròfica que et donen tants milions d'euros,
aquí vaig, no? Aquí vaig, no? És a dir, ara sortiran diners, potser de l'Estat, potser de la Generalitat...
Dimarts hi ha un Consell de Ministres extraordinari, no, un Consell de Ministres on s'aprovaran mesures per fer front a això.
Clar, llavors, aquests diners serviran per fer aquella carretera allà on estava o per fer aquella línia de ferrocarril que s'ha caigut, aquell pont? És a dir, jo crec que això és el moment de replantejar-s'ho. I els costos de la intervenció, no? És a dir, no només són costos econòmics, sinó que també són costos de vides. És que hi ha episodis que hi ha gent que mor, és a dir, tant els veïns com les persones als serveis d'emergències, no? Que s'hi juguen la vida. Mm.
Recordo que fa uns mesos, Gemma, et vam convidar per parlar del canvi climàtic i ens començàvem a familiaritzar amb aquell concepte de punt de no retorn. Què vol dir punt de no retorn?
Bueno, el punt de no retorn és aquell en el qual arribem, en el que, a partir del qual, per més accions de mitigació que fem, és a dir, de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, doncs ja no estarem a temps de tornar enrere, no? És a dir... perquè no podrem reduir aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle, per tant, el canvi climàtic ja no l'aturarem, no? Seran efectes irreversibles, no?
Ja hi som, en aquest punt de no retorn, o no?
Aviam, això els científics potser ho podrien respondre millor que jo, eh? Per mi, jo crec que ja hi som. És a dir, en el moment en què estan passant episodis com aquests, és que aquelles platges que s'han perdut o aquelles vides que s'han perdut ja no tornaran, és a dir... Per mi ja estem en una situació de no retorn, és a dir, és que ja estem en emergència climàtica, ja no, hem de fer alguna cosa molt més dràstica, és a dir, hem de canviar de fer les coses com hem estat fent fins ara, perquè coses que estan passant, com a mínim, passin el menys possible. Mm.
Tornant a la reflexió que fèiem amb el José Antonio, i ara em corregireu, és evident que els homes condicionem l'activitat al litoral, tenim ports, volem platges extenses, volem fer turisme, volem guanyar diners amb el turisme, desviem els rius, intervenim en rieres, modifiquem els cabals... Tot això, ara mateix, ens ha tornat amb un boomerang a la cara?
Bueno, más que volver como un boomerang, es la consecuencia de nuestras acciones. Pero algunas partes de esas consecuencias son positivas. Estos días hemos visto en el delta del Ebro que decimos que, bueno, es verdad, el delta está regresionando por culpa en gran parte de que no llega sedimento al río por culpa de las presas y que hemos modificado el medio. Pero es que el delta en sí es el resultado de una modificación. Es decir, el delta eran lagunas y para reducir el paludismo lo que hicieron fue desecar el delta y ahí se pusieron los campos de arroz. Es decir, los campos de arroz no es natural. Los campos de arroz es el resultado de la modificación del hombre. Esa es la primera modificación. Ponemos las presas y se reduce el sedimento. Pero si no hay presas, con un caudal de 3.000 metros cúbicos por segundo, del Tebre se inunda. Y San Jaume se inunda. Y Tortosa se inunda. Por lo tanto, hay partes beneficiosas y partes perjudiciales. Y somos el resultado de todas nuestras acciones. No nos podemos quedar con las positivas cuando nos interesa y las negativas para otros. Por lo tanto, al final, lo que sí que tenemos que evaluar es, cuando hacemos una acción, la suma no solo de las positivas, positivas y negativas, y saber las consecuencias que tiene.
¿Com serà el delta d'aquí 100 anys?
Bueno, si no hiciéramos nada, sería un delta natural en el que se erosiona, porque es lo normal. O sea, el delta es que el río ha aportado sedimento. Si deja de aportar, el oleaje se lo llevará, irá evolucionando lentamente, y hay deltas naturales que se han ido perdiendo. Si lo queremos mantener como lo que lo tenemos ahora, tenemos que invertir dinero. Y probablemente el tenerlo como tiene ahora, como lo tenemos ahora, a 100 años no sería un delta natural, sería como un zoológico. Tenemos los animales dentro, entonces tendríamos un muro rodeando el delta y un muro rodeando las lagunas. Ahora imagínate la isla de Buda que ha aparecido estos días, que si no, no es la primera vez que se rompe. Y es una laguna. Y es una laguna en la cual cuando llega un temporal se inunda y luego los ecosistemas vuelven a reactivarse. Si yo lo quiero como hoy, le pongo un muro alrededor de la laguna. Ya no es una laguna. Es un acuario. Yo como sociedad quiero un parque natural donde en vez de tener una laguna tenga un acuario. Pues si queremos eso, hagamos un muro. Pero hay que decidir si eso es lo que queremos o no. Y yo lo que... A mí estos días queremos tomar decisiones en caliente. Es la peor manera de tomar una decisión. Es la peor de todas.
¿Com s'han de prendre aquestes decisions del model de país que volem pel que fa a la nostra costa, per exemple?
Bueno, en este caso, primero es resolver la situación de emergencia. Pero, por ejemplo, la Generalitat está con la ley de ordenación del litoral, que es un gran paso, es un gran paso. Pero además de eso hay que mirar al país y decir, vale, esto es lo que tenemos, desde la administración abrir una mesa de concertación en la que se vean los diferentes actores, no es que ellos vayan a decidir, pero por lo menos oírlos. Y a partir de ahí, hacer una visión global del país, donde esa ley de ordenación litoral se aplique ya no con criterios de ley, sino también es con una visión de futuro de en esta zona, pues la dedico al turismo, en esta zona, la zona natural, y en algunos sitios la gente se va a afectar. ¿Eh?
¿Com se li explica a un ciutadà del Delta que es dedica, que es guanya la vida conreant arròs, que potser ho haurà de deixar de fer?
Diciéndoselo. Lo primero que hay que decir es decirle a esa persona que usted no puede... No estoy diciendo que ese sea el caso, pero si esa fuese la decisión, lo que no puedes decir es no comunicarle a esa persona que le va a hacer eso, sino marear la perdiz. Entonces, primero le tienes que decir, usted no puede mantener eso a futuro. Y le voy a intentar dar una compensación. Pero lo que no puede decir es no decirle y mantenerle con la ilusión de que usted va a hacer eso. ¿Por qué? Porque después vemos lo que pasa, que es cada día piden, quiero esto porque quiero mantener, imagínate, quiero poner hamacas en la playa aunque no haya arena. Usted me pone arena para poner hamacas, para no repetir lo del arroz. Quiero más arena porque se fue la arena y quiero seguir hamacas. Oiga, usted no puede poner hamacas. Alguien tiene que decirlo. Y la administración la responsable, no yo de la universidad o Gemma desde el Colegio de Ambientólogos.
Gemma.
Aviam, jo crec que és el punt més important, no? És a dir, aquesta confrontació entre el sector tècnic, del qual ens trobem nosaltres, i el sector polític. És a dir, a vegades s'han de prendre decisions polítiques que no agraden. És a dir, no se li pot dir a aquest pagès que segueixi tenint aquest camp d'arròs, potser, no? És a dir, jo estic d'acord que ha d'haver-hi una anàlisi en fred des de pluridisciplinar, és a dir, des de tots els sectors tècnics, aquí sumem totes les carreres. Jo estic aquí com a representant del Col·legi d'Ambientòlegs, però aquí hi ha enginyers, hi ha arquitectes, hi ha químics, hi ha geògrafs, és a dir, hi ha una multitud d'especialistes que, sumats amb tots els seus coneixements, poden fer una gran aportació, però clar, qui acaba decidint són a les administracions, és el sector polític, no? Que a vegades hi ha decisions que no són populars, que no agraden, o que tenen uns costos molt elevats, on s'ha de ser valent, perquè és que si no, no canviarem res. És a dir, per més que fem la cimera del clima, per l'acció del clima que es va fer el divendres la setmana passada, doncs bé, això està molt bé, s'han de fer compromisos, però després s'ha de passar a l'acció, i l'acció representa que hi ha vegades que s'han de prendre decisions que no agraden.
La gestió dels embassaments s'ha fet bé aquests dies? ¿O es una interpretación muy personal, eso?
No, yo creo que, a ver, la gente cuando se ve afectada por algo, busca un culpable. Siempre. Entonces, tú imagínate, se han registrado lluvias en sitios con niveles récord. Por lo tanto, tú imagínate, si yo no tengo nada que me controle esa lluvia, todo ese caudal iría en el río. Ahora estamos diciendo que lo que ha pasado en el TER, en parte, es por la gestión que se ha hecho de los embalses. Pero ahora imagínate una situación en la que no tengo embalse y toda esa agua que estuvo cayendo durante todos esos días circula libremente por el río. Y estamos ocupando zonas inundables. O sea, lo más probable es que con esos caudales, las zonas inundables, se hubiesen inundado mucho antes. Y probablemente con una situación mucho menos controlada de la que se hizo. Entonces, las presas o los embalses, aparte de para generar electricidad y para gestionar el agua para consumo y agricultura, una parte de su labor es precisamente gestionar estos episodios de inundación. ¿Qué es lo que ocurre? Que prácticamente esto es expediente X, es decir, ya estamos al nivel de que siempre sospechamos de la administración para cualquier cosa cuando es negativa. Entonces, es normal, el afectado busca un culpable. Y el primer culpable es que hubo un elemento natural que no lo podemos controlar, y el culpable probablemente es quien ha permitido en su momento que se construyeran zonas inundables. No la presa, sino no la persona que compró la casa, sino el que permitió que se edificara ahí. Y eso es lo que ahora es muy difícil de resolver, porque tú no puedes quitar un barrio entero o media ciudad o medio pueblo de una zona inundable sin afectar a la gente. Entonces, busca un culpable. Y esta vez fue la presa, y si pasa en el Masnou, será el puerto del Masnou. Y si es en Premià, pues será el puerto de Premià. Es decir, siempre habrá un culpable que no somos nosotros.
Gemma.
Sí, el mateix cas que parlàvem del camp d'arròs, que potser s'haurà de deixar de dedicar a l'arròs, jo m'afegeixo també a avaluar el planejament territorial que tenim, és a dir, el disseny d'aquestes ciutats o d'aquests pobles que estan en zones inundables, no? És a dir, potser hem d'expropiar cases que estan a prop de zones inundables per alliberar-les, no?
És a dir, permetre que es construïssin allà?
Bueno, fa molts anys ja hi ha pobles que potser no tenien ni planejament urbanístic, no?, quan es va decidir que allà es construís. Llavors, bueno, tot això s'ha d'avaluar.
Explica-li a un veí que té una hipoteca a 40 anys vista en una zona inundable que l'Ajuntament o la Generalitat o qui sigui una administració li expropia la casa.
Bueno, la normativa permet tipus d'expropiació amb permutes, amb se'ls pot posar una altra casa en un altre lloc, és a dir, la idea és que sigui just, no? Però el que és evident és que entre perdre la meva casa o estar en un lloc molt més segur, perquè potser aquest episodi serà repetitiu en el llarg del temps, no sé, jo preferia viure amb seguretat, no? Potser abans de perdre la vida, fins i tot.
Quines són les zones més crítiques?
Bueno, les que estan a més a prop del...
Podem dir noms de...
Bueno, ciutats, potser pobles, no? Mirem al costat del TER, no?
És molt fàcil, o sigui...
Al costat del TER.
No, cualquier habitante de Cataluña puede ir a la página de la Agencia Catalana del Agua, mirar los mapas de zonas inundables. Están todos mapificados. Por lo tanto, si yo vivo cerca de un río y quiero saber si vivo en zona inundable, simplemente tengo que buscar la cuenca de mi río, clicar, y te aparece un espléndido mapa donde aparecen zonas en colorines. Pues lo mejor para ti es no vivir en una zona de colorines, porque la zona de colorines es que se va a inundar para un episodio determinado.
Molt bé. Ara segur que molts oients estan fent aquest exercici que proposa el José Antonio i es topen, doncs, que sí, són a la línia marcada en vermell.
Ojo.
Què els hi diem?
El que vivas en la zona en rojo no significa que te vayas a inundar. Dice que si llega un evento, que es un evento muy extremo, esa zona sería inundable. ¿Qué tendría que hacer? Pues bueno, lo primero es, cuando llegue ese tipo de evento, hacer un poco lo que se ha hecho estos días. Es decir, si Protección Civil lanza un aviso, hacer caso al aviso, lo primero. Y tenemos un plan en Cataluña, que es el INUNCAT, que funciona muy bien. Es decir, cuando tenemos un evento de este tipo, tenemos que confiar en la administración, en el sentido de que la administración está preparada para este tipo de eventos. Y muchas de las desgracias que vemos hoy en día no es por culpa de la administración. Tenemos que ser responsables. Es decir, muchas veces que jugamos a la lotería y perdemos. Es decir, yo me arriesgo a que, aunque haya un aviso de que no vaya a tal sitio, voy y hago la apuesta de que no me va a pasar nada, porque voy a ir un minuto a mirar una cosa. Uh-huh. Si ese minuto es el minuto crítico, yo fallo. Y no es culpa de la administración, es culpa mía por no haber seguido, en este caso, las medidas recomendadas.
De minuts crítics en tindrem més, perquè 2001, 2008, 2020... d'aquí menys de 10 anys potser hem passat per dos episodis més com el Glòria.
Sí, sí, mira, ahir mirava també antecedents i el 2009, al gener del 2009 també vam patir ventades cap al 20 de gener, és a dir, i el 2010 em sembla que va ser el 8 i el 9 de març també vam patir nevades a cotes baixes, no? Per tant, aquests episodis, jo també estic veient una recurrència cada vegada, potser més curta, cada 10 anys veig que hi ha com una mica una repetició, però d'aquí una mica a la necessitat d'aquestes accions de mitigació, és a dir, de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per reduir el canvi climàtic, aquesta temperatura del planeta no segueixi pujant, i per l'altra, accions d'adaptació. És que hem de fer les dues, i potser ens hem centrat massa en la mitigació i estem oblidant-nos una mica de l'adaptació, perquè l'adaptació potser és més cara, no? Com deies abans, amb els murs.
Vaig acabant. Com a individu personal, clar, et sents una mica impotent, no?, davant de tot això. Què podem fer?
Bueno, a ver si... Tampoco hay que rasgarse la vestidura. Es decir, no podemos buscar una vida segura. Porque una vida segura te encierras en casa y no sales. Pero es que incluso la casa se te puede caer, se te puede pegar fuego o te cortan el agua y te mueres de sed. O sea, primero vivir normal. Tenemos que vivir en un medio natural en el cual estamos sometidos, y más en el clima mediterráneo, que es muy variable. Es decir, hay años que no tenemos temporales y nos olvidamos, ¡ay, qué bien, mi playa está fantástica, no hace falta que haga nada! Y de repente el año siguiente tenemos temporal. Esa es la vida y es la naturaleza. Por lo tanto, si vivimos en un medio variable, tenemos que adaptarnos, porque la naturaleza se adapta. Lo que sí tenemos que hacer, ya no como individuo, sino como sociedad, es planificar para esa variabilidad. Y si yo no he hablado de cambio climático, porque lo que ha pasado ahora es una tormenta, no es el cambio climático. Lo que sí es cierto es que en una situación futura, muy cercana, sea cual sea el grado de cambio, lo que va a haber es un aumento de los daños y tenemos que adaptarnos a ello.
Gemma, per tancar.
Bueno, jo crec que són accions més d'estar avisat, de no posar-se en risc i seguir les recomanacions que faci Protecció Civil, que jo també estic d'acord amb que, bueno, som grans professionals que ho fan cada vegada doncs millor, perquè tenim més recursos i arribem a tot arreu, i arribarà un moment que també podrem rebre els avisos a través del mòbil, no? Per tant, jo crec que la gent també té una part de responsabilitat a l'hora que es desplaça per fer unes fotografies a primera línia de costa, llavors que va dintre del mar, no? És a dir, jo crec que aquí apel·lo la responsabilitat de cadascú, també.
Tres minuts per arribar a 2:15 del matí. Tenim un munt de trucades d'oients, molts comentaris a les xarxes també, celebrant les vostres paraules. La Gemma López és la vicepresidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, el José Antonio Jiménez és professor d'Enginyeria i Gestió de Costes de la UPC. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Ha estat molt clarivident tot el que heu dit i crec que hem après moltes coses.
Gràcies.
Fem una pausa i obrim tertúlia al suplement. Fins ara.
El suplement amb Roger Escafa.